Home!
Escolta,
què?
Sí, dediquem el capítol a l'alcoholímetre com a objecte.
Ah, però no té relació. No,
no té relació l'entrevistat amb l'objecte. Mai.
Mai, eh? Mai n'hi ha hagut.
No ha passat. No, per exemple, el primer dia...
El del paper de vàter, qui vam tenir?
El del paper de vàter ara no ho recordo. La Marina Casanellas, ensinistradora de gossos, diria.
Bueno, ja veus que no. No anava lligat,
per recollir caques de gos. Però el primer programa va ser els Catarres i vam parlar del barret. Tampoc. No, passar el barret als músics quan han de cobrar. No ho sé.
Doncs avui t'escoltarem. Molt bé.
Amb que, no, que no els facin bufar.
I companyia. Una abraçada, Peyu. Gràcies.
Adéu,
Fel.
Adéu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. En marxa aquesta hora l'interrogatori a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, al judici de la trama Kitchen, la trama que el va espiar i li va robar documentació comprometedora pel partit. Bárcenas sempre ha situat Mariano Rajoy com a cap d'aquesta operació. Després declararà la seva dona, Rosalía Iglesias. Anem a Madrid. Tania Tapia, bon dia.
Bon dia. Bárcenas ha relatat la relació de confiança que tenia amb Sergio Ríos, el seu xofer, que també l'ajudava en temes personals. Per exemple, li va gestionar l'enviament de més de 20 caixes amb documentació quan el van fer fora del PP. La trama va captar el xofer, a qui pagava 2.000 euros de fons reservats perquè els informés de tots els moviments de Bárcenas. L'extresorer li tenia tanta confiança que ha explicat que deixava els telèfons al cotxe quan anava de reunions.
Acceso tenía permanentemente, porque cuando yo utilizaba el vehículo para ir a alguna reunión, llevaba mi teléfono móvil, lógicamente, pero los teléfonos no me los llevaba a las reuniones, los dejaba en el coche dentro, además, de un sobrecito que él me preparó que impide que se pueda identificar dónde está el teléfono en ese momento.
No li ha preguntat encara sobre qui creu que va ordenar l'operació per espiar-lo. Anteriorment ha assenyalat directament a Mariano Rajoy, que declararà dijous com a testimoni. Tania Tapia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Notícies, Natàlia Ramon.
Des d'ahir la nit a la Farga de l'Hospitalet hi ha centenars de persones fent cua per ser atesos avui en el primer dia de regularització d'immigrants de manera presencial. Han dormit al ras i, tot i que l'Ajuntament calcula que podrà atendre entre 1.500 i 1.800 persones, a la cua n'hi ha més del doble. L'Hospitalet de Llobregat de Vitàngela, bon dia.
Bon dia. Milers de persones d'orígens diversos fan cua des d'ahir pels voltants de la Farga de l'Hospitalet, on l'Ajuntament ha centralitzat l'atenció i des d'on poden obtenir tant el justificant del padró com l'informe de vulnerabilitats. La Marlín és una colombiana, arribada fa pocs mesos, que se sent afortunada per haver coincidit amb aquest procés.
Vine hace poco, tengo 7 meses de haber llegado. Pienso yo que soy bendecida porque precisamente pues estoy beneficiándome de un proceso que me dijeron que hace 21 años no se había vivido en España. Entonces, pues bueno, aquí estoy aprovechando, obviamente. Ya estoy con el proceso con una abogada, pero lo único que me falta pues es el informe de vulnerabilidad, que pues la idea de acá es también ya salir con ese documento.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha volgut centralitzar aquí el servei per evitar que quedin col·lapsades totes les oficines d'atenció a la ciutadania. David Àngela, Catalunya Ràdio, l'Hospitalet de Llobregat.
L'Iran assegura que de moment no té plans per participar en noves negociacions amb els Estats Units, malgrat que l'alto el foc pactat s'acaba d'aquí 2 dies. Teheran ha condicionat els contactes previstos demà a la fi del bloqueig que els Estats Units apliquen als seus ports. Un terratrèmol de 7,4 graus a l'escala de Richter ha sacsejat el Japó poc abans de les 10 del matí. El sisme ha anat acompanyat d'una alerta de tsunami per onades de més de 3 metres d'alçada. L'epicentre d'aquest terratrèmol és a l'oceà Pacífic davant la costa nord. El tremolor s'ha notat a Tòquio, que és a centenars de quilòmetres de distància. Marcos García.
El Sant Andreu és nou equip de la primera ref de futbol després de la victòria contra el Reus 2-1. El club andreuenc confia que podrà jugar el Narcís Sala en aquesta primera ref. Aquesta setmana torna a la Lliga Primera. El Girona acaba de preparar avui el partit que té demà a casa contra el Betis. El Barça jugarà dimecres al Camp Nou contra el Celta i l'Espanyol visitarà dijous el Rayo Vallecano. I el Lleida d'hoquei patins guanya la Eurocup després de superar el Calafell 1-2 a la final disputada ahir. És el quart títol europeu del Lleida.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Laura Fa, bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui una mica més tard de l'habitual, eh?
No passa res, no passa res. Avui és que estàs trasbalsat amb aquesta moranó que portes.
Ah, sí, sí, sí.
Estàs
vermell com un tomàquet.
Tens els tempos
de vaig més relaxat, vaig més relaxat.
De mig vacances. Sí. Quan acabem aquí?
Demà.
Fem juliol?
Demà, si vols,
no,
ja.
Home.
No, farem, sí, fem juliol, no, fins a la primera o segona de juliol. No sé.
Ah, molt bé.
Jo acabo el 20 de juny.
Ah! Jo vull ser com tu, tio. Sí.
Bueno, acabar vol dir que deixo de cobrar, eh?
Ja, jo també.
Ja, ja.
Per això, si aneu acabant, jo per això pregunto, perquè el juliol i l'agost després ja no...
Ah, no, clar, bueno. Clar, has d'administrar, sí, sí.
Sí, clar, ja estalvia per pagar el càmping, ja ho saps.
I per anar als cursos de...
Mira, mira.
De Carles Puyol. Què és això? O sigui, ha fet un curs de masculinitat sense por.
A veure, tu saps el que és la manosfera? Que és tot aquest moviment que
no,
hi ha...
No sé.
És tot aquest moviment masclista de tot això dels incels, d'aquests homes
que... que neguen el feminisme.
Que estan perjudicats. Els homes, pobrets meus, ara estan en perill, la seva masculinitat està tocada i estan perdent molt poder. Llavors hi ha tot un moviment a xarxes socials, aquests gurús mig religiosos i sectaris...
Contra les dones.
Contra les dones, perquè són un perill. Flipa que als Estats Units ara hi ha un moviment encapçalat pel com es diu, el cap de defensa o el secretari de defensa dels Estats Units. Hi ha un moviment que demana que s'anuli el vot de determinats col·lectius. Un d'ells, no directament el de les dones, però demanen un vot per unitat familiar i, per tant, decideix a l'home. A que sembla una broma? Secretari de Defensa dels Estats Units.
Ja, ja, ja.
Bueno, amb tot això s'organitza un congrés durant aquest cap de setmana a Mèxic.
Mm.
I el cap de cartell, un dels caps de cartell, era el Carles Puyol, que, si et sembla, escoltem com anunciava la seva presència.
Hablaremos de trabajo en equipo, liderazgo, valores. Estoy segurísimo que vamos a pasar un buen rato. Les espero allí. Un abrazo fuerte.
L'acte allà posa que és un esdeveniment per homes confosos.
Confosos, perquè, clar, estan desorientats, estan perdent
per
poder...
Per recuperar la masculinitat.
Clar, estan perdent poder. Nosaltres, ara, els hi fem baixar la tapa del vàter i llavors això...
Què ha passat aquí?
Què ha passat? O sigui, ara... Ara,
ara ets de posar una rentadora.
I ara hem d'anar a les reunions de l'escola? Hem d'anar a buscar els nens a l'escola? O sigui, com pot ser? Jo m'haig de posar els calçotets al pot de la roba bruta? Estan desorientadíssims,
ja.
No poden. I tot un moviment encapçalat també per gurús religiosos, coach i tot això, va Carles Puyol. Ara hi ha un misteri. Hi ha un misteri. He estat tot el cap de setmana pendent d'aquest congrés.
És
què ha passat?
Jo t'enviaria allà al congrés.
Home, és que jo, per favor, t'ho arribo a dir, ja hauria d'haver anat.
És que jo crec
comprar-me...
que...
És que no ho entenc. Arriba... O sigui, tot el cap de setmana han estat via YouTube o xarxes socials penjant a tots els ponents, i un que no va poder anar, per exemple, van posar el senyor no sé què no estarà. Carles Puyol, no sabem què ha passat. No sabem. Si ha anul·lat, però diu, no feu veure que no he anul·lat, i així cobro una part, per exemple, perquè ja et dic que això és a partir de 6 xifres el que haurà guanyat Carles Puyol per estar allà.
6 xifres?
Jo crec que amb 500.000 d'euros, segur. Ja t'ho dic ara. No, però tu no aniries, eh? No diguis, home!
Home, tu hi aniries per 6 xifres.
No, que no. No es pot anar.
Però després digues el que vulguis a la conferència, no?
No, però tu estàs amb la teva imatge legitimant...
No, al contrari, pots anar allà i rebentar l'acte.
No, sí, Carles Puyol no té per rebentar... Carles Puyol, que té una mà. Te'n recordes com fa poc va haver-hi això dels catalans donant suport a la... Catalanes por la Selección, amb tot aquest moviment que van dir com han sortit tot aquest moviment amb musulmana, el que no vota i tal. Saps un dels que estava de cartell donant suport a Catalanes con la Selección? Carles Puyol.
Sí.
Saps qui fa 4 anys s'ha anat a viure a Andorra perquè no pot suportar la pressió fiscal?
Va, perquè diuen que és més bonic, no?
Molt, molt bonic. És bonic Andorra, eh? És bonic Andorra.
Això.
Però, clar, també és molt bonic quan tens un piset a Calella, bueno, com una masia, i ja vas allà amb la calculadora. Bueno,
ja.
El que no sabem és si Carles Puyol ha anul·lat perquè s'ha donat compte que aquest congrés era una merda, però, clar, és estrany que no hagi dit a les seves xarxes socials, perdoneu, amb tot el que s'ha organitzat, tot està ple de titulars, perdoneu, no he anat. O ha fet aquesta conferència, com que són una secta d'homes pertorbats...
No ho han explicat.
No ho han explicat i ha quedat entre ells.
No ho sabem.
M'he posat en contacte amb Carles Puyol, no m'ha contestat.
Ja.
Jo he fet la meva feina. Amb Vanessa Lorenzo també, o la Vanessa de Mujer a Mujer. ¿Puedes confirmarme esta presencia? No m'ha contestat. He parlat amb el Congrés. Bueno, estic escrivint a tothom. No sé si des de Catalunya Ràdio... Vull dir que una figura com Carles Puyol, sí, que és la Moreneta, la Sagrada Família...
Bueno, Moreneta no ho ha sigut... Hòstia, però, tu va ser un referent, un referent.
És un referent.
Referent del barcelonisme, sí,
a més,
sí.
Tothom em fa molta gràcia perquè tothom diu, pobre... l'hauran enganyat, com si fos curt, perquè això també passa amb els tios... Que
quan... futbolista, no?
Bueno, i passa quan els tios fan alguna cosa polèmica, no, pobre, és
curt. Enganyat.
Pues, potser és un masclista i un incel total al tio i se'n vaia directament.
O potser volia diners i ja està.
Sí, a mi m'han dit que va fer unes xerrades de no sé què per connectar-se 15 minuts a no sé on... Ara no sé dir-t'ho, em sap greu ser poc curosa, t'ho diré la setmana que ve, em va dir no, aquest no baixa dels 30.000 per 15 minuts en un... Que està bé, perquè si ho val, però clar, tu no tens... Pensa que se'n va anar al febrer a Guayacil, a Ecuador, a unes trobades amb uns de joves futbolistes fent-se fotos amb l'alcalde. L'alcalde d'aquell poble portava una pulsera d'aquestes perquè està sent investigat per un supercas de tràfic de combustible i tal. Tio, tu fas un Google i dius, a veure, aquest alcalde que m'ha trucat, què passa? Doncs, pues, tio, és un delinqüent que està... Ara està a la presó, ara mateix, aquest alcalde. Tu t'has d'anar a donar suport a un tio així? Doncs, pues, tio, investiga una mica, perquè, si no, ets igual de responsable perquè estàs legitimant a tota aquesta penya.
Va, doncs,
i que
ja,
es manifesti
ja
des de la...
Acabarem sabent si Carles Puyol ha fet aquesta conferència o no. Escolta, parlant d'un altre macho alfa, el rei emèrit. L'han entrevistat a Le Figaro.
A Le Figaro, perquè aquí no el vol entrevistar ningú. Bueno.
No, sí, tothom el vol entrevistar.
No, eh?
No?
No, perquè ara, entre el llibre i tot plegat i que comença a repapiejar, ha dit que, home, que el seu fill està patint perquè Pedro Sánchez li està posant les coses molt difícils. Això és supergreu que ho digui perquè una institució com la monarquia, pels que som monàrquics, la monarquia està per sobre de qualsevol partit polític. Ells no es poden posicionar. I s'està fent campanya. Recorda que et vaig explicar que es va fer la foto amb José María Aznar. Està de campanya, està fent campanya el rei Joan Carles. I a més té els nassos de dir... jo no m'hi vaig fer
no,
parlar...
M'ha aprofitat de la democràcia, no? Ha parlat malament de Pedro Sánchez...
Bueno, t'has aprofitat perquè, per començar, ets inviolable amb aquesta democràcia que has posat. T'has aprofitat de tots els privilegis institucionals que tens. Què vols dir? Que no t'has aprofitat de la democràcia. I a sobre, fent servir la figura d'Eleonor. Home, la tenen molt en segon pla. Ja, és que és a propòsit. És que la tenen en segon pla a propòsit. Perquè volen una imatge blanca. No la fan servir ells. No la facis. El rei Joan Carles és la persona més republicana d'Espanya. O sigui, està...
Ara sí, s'ha tornat anti-institució.
És republicà. Sí, 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 sí. Perquè ja està amb l'extrema dreta aquesta, que se'l vol empatar. O sigui, és que un altre. També haurem de dir que és curt, no? També. És que quan fan aquestes coses... Bueno, el tio està fent de tot per tornar aquí.
I de la neta diu alguna cosa de la
Sí,
menor?
Diu que home, que haurien d'aprofitar-la més i tenir un paper més important... La Leonor té el paper que té perquè l'estan amb cotonets guardant.
Per quan hagi de sortir a jugar.
Clar, i que no la perjudiqui ningú. O sigui, que faci servir la imatge al rei Joan Carles, vamos, estaran fregidíssims.
Per cert, que Paz Vega se separa.
Se separa, mira, sorpresa.
Però feia molts anys que estava amb aquell home, no?
24. Aquell home que li gestionava, a part de ser el seu marit, li gestionava tots els comptes. Doncs pues li gestionava fatal, perquè Paz Vega fa anys que surt a la llista de més morosos d'Espanya. Oh. Aquest any va sortir amb 2,3 milions d'euros de deute a Hisenda, però dius, bueno, anirà pagant perquè va tenir feina. No, és que aquest any va pujar 500.000 d'euros. O sigui, ja no és que no pagui, és que cada cop va pujant més. Hi ha missatges una mica així a les xarxes socials que em sembla que ha tingut algun disgust i ja no és només desmuntar la part sentimental, sinó desmuntar tota aquesta part empresarial. Tenen tres fills. La Pat Vega, t'haig de dir que no em fa cap pena perquè aquest estiu que ja sabíem que té tot aquest deute, jo l'he vist amb un iot que flipes a Eivissa. Vull dir que menys luxes i més pagar i més... perquè no entenc com no et van embargant per anar traient les coses, saps? Yeah. O sigui, és que deixa de pagar-te una multa. Deixa de pagar-te una multa i ja veuràs. Bueno, sortiries a tots els fills de Twitter.
Sí, sí.
Estaríem acabadíssims com no paguem una multa, eh? O sigui que imagina't. Això portarà
però
cua,
llavors,
aquesta
clar,
relació.
Vol dir que aquesta relació està... No es parlen... No
de moment ella, els rumors...
Ja feia temps que hi havia rumors.
Sí, hi havia rumors perquè eren el típic matrimoni que anaven junts a tot arreu. Va haver-hi, saps les festes, aquesta postgoya? Una sempre l'organitzava l'Orson Salazar i ella sempre anava, aquest any no ha anat. I ella farà 3 o 4 setmanes va penjar que tenia una nova agència de representació i dius, ui, malament, si el que et representes el teu marit i ja comences a deixar les coses. La Pat Vega també s'havia flipat una mica, eh? Perquè ella, dius, com és que no fa pel·lícules, no? Perquè ella ja estava conferències d'art i pintor. Saps aquesta gent que es flipa i es pensa ja que és superintel·lectual? Doncs ja havia fet el pas de dir, jo estic per sobre, doncs mira, paga-me, com diria. Ai, vas estar amb la Belén Esteban,
sí,
no?
Sí, vaig maca, anar... Eh? Oh, i tant.
Es fot una juerga guapa.
Vam anar a una festa de la germana de Cristiano Ronaldo.
Ah, clar,
no,
que va...
De la germana de la nòvia de la Georgina.
Sí, sí, sí. La... Va guanyar Top Chef, sí. La que va guanyar Top Chef.
El dissenyador de Rosalía fa fer una festa.
Ah.
I vam estar allà. Però vam arribar allà, veure la gent i va dir, marxem, que aquesta gent és rara.
Escolta, com és possible que no em portis a res?
Però si no, si va portar ella. Si
bueno,
va,
però m'havies...
Em va segrestar.
Ai, és que és molt... La Belén és perillosíssima de festa. Ja. Jo, les festes més heavies a Madrid han sigut amb ella.
Sí, sí, no, ja ho vaig veure, però vaig a dormir d'hora, jo, eh?
Sí.
Es porta bé.
I vas estar aquí mig zombi l'endemà, sí, encara que vagis a dormir.
A quarts d'una, estava.
Bueno, Déu-n'hi-do, perquè a les 5 ja estàs aquí, no?
Vaig venir a les 7 aquell dia.
Ah, vas fotre el Freddy a fer.
Sí, clar, algú ha de fer, sí, pobra. Laura, fa gràcies.
Ai, tu.
Ara tornem.
Adéu.
He llegado a la edad en que la vida es una derrota aceptada.
Lluís Omar es corona emperador al Teatre Romea amb Memòries de Adriano, un relat sobre el poder absolut, una magistral interpretació de Lluís Omar amb un repartiment extraordinari. Memòries de Adriano, al Teatre Romea. Compren les entrades a teatreromea.cat o a promentrada.com.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sapiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancalló de fulls?
El 23 d'abril és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I el Corte Inglés ho celebrem ja amb un 5% de descompte a la nostra llibreria, a la botiga web i app.
Perquè llegir es converteixi en la teva història interminable.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3cat.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
Cop d'ull ara a la mobilitat. Què ha passat, Maria Fernández?
Doncs que hi ha hagut un accident a la T3, al tramvia, al tram, a Sant Just d'Esvern, a la carretera Reial amb l'avinguda Indústria. Això ha estat cap a un quart d'11. Aleshores, un tram ha xocat amb un camió, ha descarrilat un mòdul del tram i, com a conseqüència d'aquest xoc, el conductor ha resultat ferit, però està conscient, i el passatge, això sí, està il·lès. La circulació del tram està tallada entre Rambla, Sant Just i Sant Feliu, Consell Comarcal.
Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
Puntalla Rabiñaki, i final! Per fi! Per fi! Per fi! A la tercera anant la vençuda, el Sant Andreu, que pot dir ben orgullós que és equip de Primera Federació. Guanya el Sant Andreu per 2-1, guanya la Lliga i és equip de Primera Federació.
Des dels 11 metres, Julián Álvarez l'atura. Unai Marrero. Serà Pablo Marín el que xuti el cinquè. I gol. La Reial Societat es proclama campiona de la Copa del Rei.
Àgora Esportiva, en Ramon Besa, Lea Tudel, Joel Díaz, Cano Barceló i Robert Prat. Bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé.
Sí?
Prendo.
Bueno, sí. Això és bo. Amb el Sant Andreu estan contents.
Sí.
és una gran victòria. Ja feia temps que es mereixia el Sant Andreu una alegria i l'ascens. El Robert va ser allà i ho va veure en directe, però...
Sí, la veritat és que molt
emocionant,
de
seguiment. No?
Sí. Sí, ho has de fer bé, és emocionant. La veritat, veus la gent, els veïns, molt de suport, també. I juga a favor la samarreta de les quatre barres. I ara estan venint molts socis i molts seguidors del Sant Andreu arreu de Catalunya. També creix la comunitat argentina, perquè diuen que el model del Sant Andreu el recorda als camps de futbol argentins, el tipus d'animació, així com el Barça, per exemple, és més fred, la grada d'animació és artificial. Doncs aquest model està arrelant.
Jo diria que és una massa social bastant única a Catalunya. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu, bon dia, felicitats.
Bon dia i disculpeu que tinc la veu una mica cascada.
Això és bo, això vol dir que t'hi vas deixar la veu. Diries que és únic ara mateix a Catalunya aquesta massa social que deia el Robert?
Jo crec que sí, i la veritat que en els últims, sobretot 3 anys, hem viscut un creixement de passar de 1.000 socis. Actualment estem ja a prop de 5.500. O sigui, aquesta setmana fins i tot ens hem trobat gent que s'ha fet sòcia només per poder venir al partit d'aquest diumenge. I jo, per exemple, aquest matí, que tot i arriba molt tard ahir, amb metge aquest d'hora, anava aquest matí i és que veies a tots els nens amb la samarreta del Sant Andreu. I és com que les noves generacions estan enganxades a aquest projecte, la veritat.
Ara aquí caldrà veure si la Federació Catalana empeny o no.
No? En quin sentit?
Home, doncs si us ajuda, si noteu suport o noteu decedesa en aquest sentit.
Bueno, jo crec que al final ells representen a molts clubs i imagino bueno, que sí que ens ajudaran en tot el que puguin.
Però ahir, per exemple, el president de la Federació Catalana hi era?
No, va venir el vicepresident.
Que són coses simbòliques, perquè estem parlant del Sant Andreu, però podríem parlar d'Europa, del Sabadell, és a dir, hi ha un moment... En què el futbol més proper està vivint un moment imparable, Ramon.
Sí, en el cas del Sant Andreu, el més particular segurament és el del camp, el terreny de joc, és a dir, si s'han d'anar a Can Dragó o quin tipus de camp. Això també l'administració, en aquest cas la municipal, haurà d'intervenir o no. Perquè crec que els moviments de barri han superat les expectatives que hi havia. Estem parlant de l'Europa, estem parlant del Sant Andreu, estem parlant del Sabadell que allà hi és, estem parlant doncs, del Nàstic, estem parlant del Lleida, una mica d'agitar el futbol català, i crec que sí, s'hauria de tenir una certa estratègia. També perquè, a més, paral·lelament en aquests moviments populars, alguns donats per la consciència de barri i els altres pels preus, és a dir, mentre el gegantisme, els clubs més professionals, cada cop hi veiem més turisme, més els preus de les entrades són molt grans, el jovent els hi costa anar, doncs el que fan és anar al seu barri, i a partir d'aquí doncs estem veient com aquest tipus de futbol està tenint molta consistència. I paral·lelament, els jugadors comencen a invertir. Ara tenim aquest cap de setmana també el Messi comprant el Cornellà. És a dir, el Cornellà és un dels planters més importants que hi ha en el futbol català, comparat segurament, bueno, paral·lelament amb l'Adam, que n'és un altre, ja sense comptar el Barça i l'Espanyol. És a dir, estan passant coses que, en la línia de la teva pregunta, crec que sí que mereixen una atenció de l'administració, és a dir, quin pla té Barcelona per tot això que està passant, quin tipus de camps s'han de fer. Abans es feien, doncs, Can Dragó era atletisme, si no tinc mal entès, ara justament sembla que l'han habilitat perquè jugui a l'Europa i ara veurem el Sant Andreu. És a dir, el fet de la pròpia Federació Catalana, el fet de que la Federació pugui fer que hi hagin més clubs catalans a primera divisió. Estem parlant que el Radi, per exemple, de Madrid, no sé quants n'hi han, i aquí a Catalunya doncs tenim el Barça, l'Espanyol i el Girona, i de fer d'aquest paper de sensor, i que, a més, paral·lelament els filials estan patint. Per què? Perquè el filial del Barça, els jugadors als 18 anys ja volen arribar al primer equip, i aleshores tu tens un cas com el del Barça Atlètic, que havia estat un gran referent, ara ja no ho és tant. Vull dir que tot tot això que està passant,
sí,
crec que mereix un diagnòstic de l'administració de dir cap on podem ajudar, què podem fer i què ens interessa.
Perquè ara mateix, José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu, les negociacions estan més a prop de jugar al Narcís Sala o fora?
Bueno, jo primer aquí llançaria un missatge de calma. Al final l'ascens va ser matemàtic ahir. Evidentment nosaltres portem temps treballant amb aquest tema i bueno, jo només dic que avui a les 8 del matí ja tenia trucades amb el districte de Sant Andreu. Ara també he rebut un missatge de l'IBE per programar una reunió. Llavors jo ara esperaria que tinguem aquestes reunions internes de treball i que en breu donarem notícies, però bueno, nosaltres com a club sempre hem defensat que hòstia, som un club molt arrelat a Sant Andreu. Al final aquest creixement que hem tingut és principalment per l'ambient que es viu al nostre estadi i sortir d'aquí tothom és conscient que perdria tota l'essència i que al final no és beneficiós.
Uh-huh. És José Manuel Pérez, el director general del Sant Andreu. Encara entrarem amb l'Àgora i ja et deixo descansar la veu. Gràcies, José Manuel, una abraçada.
Molt bé, gràcies, una abraçada.
Carme.
No, és que els escoltava, i tant el Ramon com a ell, i sincerament jo crec que els camins no van en paral·lel. El que està succeint amb els clubs de barri, Europa, que l'Europa ja està vivint aquesta situació de la qual ara es trobarà el Sant Andreu... No sé, jo tinc la sensació que la Federació Catalana de Futbol encara està una mica en el segle XX. Jo crec que no s'ha modernitzat, per dir-ho d'alguna manera, el suficient com per caminar en paral·lel al moviment que també ha explicat el Ramon, no? de la gent que no té tants calés, perquè jo això ho busco a casa meva, vull dir, hi ha gent que diu, ostres, és que jo no puc pagar un abonament del Barça amb una entrada de 200 euros per veure un partit. És que no puc. Aleshores, ostres, tens el teu barri, no? Que és en el nostre cas és a l'Europa, doncs, ostres, on hi vas, on et sents els col·legues, les col·legues, gent de prop teu, i que ara, doncs mira, la situació és aquesta, que han crescut molt i que realment hi ha molt moviment en aquest sentit, i la federació jo crec que està com molt estancada, no sé, veig que no camina al mateix ritme de la realitat.
El tema de la gespa, jo crec que no, ara, perquè ara se'n parlarà molt i es compararà amb l'Europa, i no, són situacions que ben no es pot comparar, perquè l'Europa, més enllà, que evidentment, en tots els casos, l'Ajuntament ha d'ajudar econòmicament, però a Europa hi ha una incapacitat logística estructural de l'estadi que, perquè hi ha un pàrquing a sota, no sí, es podia sí. fer la gespa. El Narcís Sala ha tingut gespa natural, vull dir, allà es podria fer la gespa. I diuen, no, però té molt futbol base, que això és un altre punt molt fort del Sant Andreu, que hi ha molts nanos que estan jugant, i nenes que estan jugant a futbol, però el mateix club té, hi ha altres camps que es pot redistribuir el futbol base al costat, perquè, clar, tants nens no pot, si tens gespa natural, evidentment, no pots tenir entrenaments cada dia, tota hora, no? Per tant, jo crec que aquí...
Això, perdona, o sigui, s'ha de canviar la gespa artificial per natural, perquè això és el que diu la Federació
aquí
Espanyola.
Aquí hi ha un reglament per a primera ref, sí.
I aquí hi ha una moratòria que dona la Federació, que deu ser fins al gener
com
o...
Com va tenir l'Europa,
sí, igual.
I aquest és el punt, diguéssim, de conflicte, si canviem l'estadi per situar la gent, per si no...
Clar,
per,
sí, exacte. I llavors, clar, a l'Europa, no, l'única solució que li va donar l'Ajuntament va ser, que no està malament, perquè al final és un altre camp que té l'Ajuntament, és anar a Can Dragó, però entenc que primer, allà hi ha una capacitat de 3.000 persones. El Sant Andreu té, ara deia el director general, 5.500, ara es faran més socis, posem 6.000. Ja d'entrada ja no hi caben ni tots els socis al camp. Vull dir que si tu pots, en realitat, mantenir que el Narcís Sala, més enllà de què, és un camp que us ho heu d'imaginar, està enmig del barri, al costat de la Rambla, 11 de setembre, entre els carrerons, vull dir, l'ambient que es crea allà és molt bonic, és molt del que té, la gràcia que té també, en part, el futbol de barri o del poble, que som jo a Sant Andreu, el poble, i contra la vila d'Europa.
Exacte, sí, sí, és
tant,
aquesta...
Aquí que es recuperaria també
sí, sí,
aquest
això és
derbi.
Molt xulo, perquè a casa també veia, ostres, mira, ara al Sant Andreu estem iguals, no? Allò, vinga, amb l'Europa hi haurà...
Sí, sí, hi haurà de recuperar aquest...
Rivalitat, sí, sí.
Rivalitat, no,
i a
molt
més,
xula.
S'ha de tenir en compte, perdó, un factor de qui són els propietaris. El Sant Andreu és un japonès.
Mm-hmm.
És a dir, també ens hem de plantejar com és que hi ha grups d'inversió que consideren...
Bueno, el cas de Leo Messi, el Cornellà.
Bueno,
sí,
no? Vull dir que això també jo crec que de la mateixa manera que estem parlant de gent que vol invertir en determinats projectes, el del Sant Andreu, per mi és un...
Però això ho explicava el Marc Manchent divendres, que vam parlar del Cornellà, que al final són inversions que més elevades per aquests inversors, i per tant busca una cosa més econòmica que la puguin deixar però, doncs, amb més valor.
Però tu de vegades...
Qüestió econòmica.
Mira quants jugadors hi han en aquest moment esperant, o estem tots expectants de què faran. Iniesta, Xavi, Piqué, que ja està amb l'Andorra, Busquets...
Alba, que està amb l'Hospitalet.
És a dir, els futbolistes abans tenien...
Anaven a ser entrenadors.
No, i anaven uns plans de negocis que eren o entrenadors o feien, compraven pisos o invertien immobiliàriament, o amb vins, hi va haver un moment que es va posar molt de moda, esclar, són gent que té un poder adquisitiu extraordinari. I ara, en canvi, que crec que per l'esport, com que estem en la indústria de l'entreteniment i de l'esbarjo, doncs molts inverteixen en futbol.
Està bé, no? Està bé que retornin una mica al futbol, que sempre es diu allò de que el futbol et torna el que li dones, bueno, doncs que al revés també podria ser.
Exactament. Sí,
a mi el que em sembla més interessant, Robert, que anaves a parlar, perdona.
Digues, digues.
És mirar d'explicar-se el perquè aquesta moda i aquest auge del futbol de barri, del futbol local, i jo crec que no es pot deslligar de la pèrdua d'autenticitat del futbol comercial, diguéssim, de l'augment de preus de les entrades del futbol comercial, de l'augment del cost que té veure els partits de manera legal, evidentment, per la tele. Dic de manera legal perquè
sí,
jo trobo que no és legal, però és legítim mirar-los pirates, no és legítim, és legitimíssim, o sigui, aquest preu, si no... Llavors, clar, s'està separant tant el futbol comercial del poble, que el poble diu, bueno, doncs potser no veuré futbol de tanta qualitat, no veuré l'Lamine Yamal, ni veuré el Bayern Múnich, però no. M'ho passaré infinitament millor que
si vaig al
Camp Nou, perquè podré fer una cervesa, un entrepà de botifarra, que no em costarà
3 euros.
Aquest hi ha el morat per televisió. És a dir, els clubs professionals, els clubs que ja estan... Els que estan a primera divisió al màxim, ja els interessa els drets de televisió, per tant, tu ja el podràs veure per televisió de manera legal o no legal. Tu ja
sí, sí, però dir, què costa home, veure els partits del Barça, de Lliga i Champions a l'any? Què costa?
Que els
una barbaritat.
Que els propis clubs ja els hi va bé. És a dir, jo tinc moltes vegades la sensació que el Madrid, el Barça, fins i tot diria l'Atlètic de Madrid, ells diuen, bueno, si... Tu ja no tens un seient com abans. Tu ara et feies soci del Barça i tenies la sensació que aquell era el teu seient. I ara et diuen, no, vostè té un abonament, però la cadira és meva. Mm. Per tant, si vostè no la vol, deixi-me-la a mi.
Sí. Pues, clar,
quants abonats hi ha encara del Barça en excedència?
Moltíssims.
Milers. Per tant, jo tinc ganes de veure que són gent que estan esperant quan el camp estigui ben fet.
Sí. Clar, perquè volen el seu seient.
Clar, llavors una aniran allà i diran, ai, ara m'han canviat de lloc, ara no sé què. I si en costa molts calés, és possible que diguis, doncs, bueno, renuncio. I que el Barça li pugui saber greu, però no tant, perquè pensarà que aquella localitat la pot fer, doncs, utilitzar per
vendre. Perquè ara el Barça és un club global, i com a club global, que això sona molt bé, la part més fosca d'això és que se li dona la mateixa importància a un aficionat del Japó que a un aficionat de les Corts. I aleshores, amb la greujant afegit, que se sap que l'aficionat del Japó pagarà molt més per l'entrada que el de les Corts.
Sí, però fer-ho per televisió et permet, i és aquí on vull anar, que cada cop la televisió intervé més. Intervé el bar, les pauses d'hidratació, amb això acabarem, amb publicitat, perquè tot plegat et trobaràs una pausa d'hidratació i et diran, com la NBA, o una actuació musical, o sigui...
Sí. Bueno, de fet, el Mundial la final, hi haurà, a la final del Mundial final han dit que hi haurà
serà com la Super Bowl.
Sí. Sí. Ja estem arribant.
Ja està, Sant Andreu, Europa, Manlleu...
El funambulista, el perrito piloto...
El que està clar és que els clubs estan sols. Deies que no hi era el president de la Federació Catalana de Futbol al partit. La federació no ajuda, a l'Europa l'han deixat tirat. La resposta de la federació era que vagin a jugar a Montjuïc, declaracions de Joan Soteres.
Cert.
I ara està jugant en una pista d'atletisme, perquè et facis la idea, una pista d'atletisme municipal. I han posat 4 grades, l'Ajuntament s'hi ha deixat 1 milió d'euros, ha fet un acondicionament, però és una pista d'atletisme. Des que l'Europa ha anat a la pista d'atletisme, a l'Europa li està costant molt, perquè havia estat fins i tot amb el lideratge a primera ref, i ara li està costant moltíssim. I ara mateix la proposta de l'Ajuntament que té sobre la taula pel Sant Andreu és jugar al Narcís Sala fins al desembre, que això hi pot jugar, perquè hi ha una moratòria de la Federació Espanyola, al desembre anar a jugar a Can Dragó i la temporada que ve ja veurem. Aquesta és la línia de treball, la proposta de l'Ajuntament, però sí que és un Ajuntament doncs, que inverteix en que el Tour estigui a Barcelona, que la Fórmula 1 vingui al Passeig de Gràcia, que es faci la Copa Amèrica de vela, en tot això sí que inverteix.
Showtime.
Però a l'hora de donar suport real en unes necessitats que s'estan creant ara mateix en els clubs històrics com el Sant Andreu, l'Europa, l'Hospitalet que vol créixer, el Badalona que està intentant créixer amb uns propietaris francesos, doncs no hi ha resposta per tot això.
La marca, el que deia el Ramon, la marca Barcelona, doncs aquestes coses, dir, la jo grandesa.
No, jo no estic en contra de la marca Barcelona, al contrari, perquè crec que era una marca, per exemple, la marca Barcelona estava molt associada a lo que era l'aigua, i aquí es van fer el 2013 els campionats del món de natació, hi ha uns equips de waterpolo, unes seleccions tant femenina com masculina extraordinàries, i per tant que hagi recuperat recuperat la marca Barcelona, em sembla bé. Ara, crec que has de tenir una estratègia si, per exemple, grans esdeveniments, com va ser la Copa Amèrica, et compensen el tenir la marca Barcelona. És a dir, quants clubs nàutics hi ha aquí? Quanta gent li interessa la vela? Però no li interessa tant la vela, potser tan comercial, perquè no té aquesta capacitat de convocatòria que pot tenir des d'Austràlia, o que pot tenir des de Nova Zelanda, o des d'Anglaterra. I això també forma part d'una mica de la cultura educativa. No ho sé si a nivell d'ensenyament, allò que s'havia parlat tant de que els nanos i nanes d'avui dia, està tot focalitzat en el futbol o s'ha diversificat? Ara hem tingut una ciclista que acaba de guanyar la prova dels Països Baixos de forma sorprenent. La gent es pregunta com es diu, d'on és, d'on surt. És a dir, estan passant coses. I sí, moltes vegades és la iniciativa particular o són clubs privats, perquè la força motriu d'aquest país, que és una altra gent que està desemparada, són els clubs. Perquè els clubs avui dia, per viure, per sobreviure, un club natació Sabadell, un club natació Barcelona, un Atlètic Barceloneta, necessiten recursos, han hagut de posar al seu dia tota l'administració, ja no és com abans que hi havia voluntarisme, has de tenir tots els empleats donats d'alta, els socis quan van als clubs ja no volen que s'inverteixi en esport professional, sinó que volen una pista de pàdel, volen una piscina climatitzada perquè volen el seu benestar. Tot això és una altra revolució social esportiva extraordinària.
Sí, sí. Robert.
No, ara, per exemple, hi ha un altre cas problemàtic darrere tot això del futbol base, i és on van a jugar, per exemple, el Sant Andreu té 60 equips. 60. Tu mires els alevins i n'hi ha fins a la lletra K. Comencen a l'A i n'hi ha fins a la K. Què es fan amb tots aquests jugadors? L'Europa té el mateix problema. Si a l'Europa, anem a suposar, és complicat posar gespa natural a l'Europa, però no és del tot inviable. Es pot fer. Hi ha un aparcament soterrani i es pot fer. Requereix més inversió, s'ha de fer un estudi important, però es pot fer. Però llavors on envia l'Europa a jugar tot el futbol base? On es reparteixen? Ara mateix el Sant Andreu, per exemple, té unes instal·lacions que jo m'atreviria a dir que fins fa 2 mesos són les més dantesques i esperpèntiques de tot Catalunya perquè s'hi jugui a futbol. Les han maquillat una miqueta. Són les instal·lacions de l'AIS municipal, que està pròxima al Narcisala, i el club doncs vol intentar repartir el futbol basella i l'altre repartir-lo entre camps d'arreu del districte on pugui, que és difícil encabir-ho. L'Europa, si acabés jugant al Nou Sardenya, li passaria exactament el mateix. I aquest és un problema greu. No hi ha camps de futbol a Barcelona. Barcelona és una realitat diferent, per exemple, al Sabadell. Sabadell té un camp, té la nova Creu Alta, té una ciutat esportiva enganxada allà.
Hi ha una inversió també de l'Ajuntament, s'ha quedat 1,5 milions per acabar de...
Però el Sabadell també ha estat el segon... Vull dir que és un club que...
Bueno, va pujar la categoria l'any passat.
Segona, no. Copa de Fires hem jugat,
però vull dir que ha estat més... Vull dir que hi ha una estructura en aquell club més de...
Amb Hicks.
Com de primer.
Hicks a l'alineació,
El que passa que el sol, el preu del sol a Barcelona és molt car.
Que no es pot comparar.
És allò de dir... Aquí és el que ha passat amb el Barça o el que passa amb l'Espanyol. Si no tens un camp, si no tens raó social, és com si no existissis. L'Espanyol, tot el seu viacrucis, comença quan ha de vendre Sarrià i es crea un estadi nou. I aquest estadi nou va provocar un moment... El Barça ha estat a Montjuïc i ha tornat al Camp Nou, perquè si no tens estadi, és com si no tinguessis res. I aleshores aquesta política municipal que tenen altres països, com Itàlia o, per exemple, l'Inter i el Milan, comparteixen San Siro. Mm. Aleshores, això... És una forma part també de la cultura. Són maneres d'entendre-ho totalment diferent.
I veure el que li ha costat al Barça a l'estar 2 anys a l'estadi olímpic, a nivell esportiu i a molts nivells. Vull dir, al final ha tornat al Camp Nou i tot són alegries i victòries, no? Vull dir, al final la gent sent seu un espai. I el barri és el teu barri, i si ets molt de barri, doncs ets del barri, de l'equip del barri, i anem sempre agafats amb fils, perquè tot està destrossat.
Aquesta és la base, també, del futbol, que... la relació entre l'aficionat i el futbol, que l'hem anat desdibuixant. Això...
Però és que a nivell mediàtic a nosaltres ens passa. Vull dir, tot el que s'està passant aquest cap de setmana és perquè no hi ha hagut Lliga Primera Divisió.
I ens fixem en altres
coses. Aleshores, no parles tant del Barça perquè ha començat a entrenar. I hem fet que la majoria de l'esport, el focus, segui... En lloc de política esportiva, fem política de club. I la política de club vol dir subjecte al Barça. I aquí, l'enemic, el Madrid. El veí, l'Espanyol. Tu vas a Madrid, subjecte al Madrid. L'enemic, el Barça. El veí, l'Atlètic de Madrid.
Això és veritat.
El cosí segon, el bàsquet.
Però és que al final també són dues coses que hauríem de conviure. Exacte, no es pot comparar.
Conviure.
Perquè, és a dir, si tu vols jugar a la Champions, jo m'estimo el Sant Andreu, però no jugaré a la Champions amb el Sant Andreu. És lògic i no seria bo, perquè el Sant Andreu és un altre, o sigui, té una altra lliga i una altra idiosincràsia, una altra...
No té els aficionats que té, una club.
Clar,
no,
una lliga ni del Barça.
No, i que sí, i si creixés tant que ve un inversor que es torna boig i ho converteix amb el PSG, vull dir, no tampoc crec, ja però... perd el Sant Andreu, la gràcia que té el Sant Andreu. Clar. Per tant, una cosa és el Barça i tot el que envolta aquest futbol global, europeu, de Superliga, del que sigui, i l'altre és el futbol, el fenomen del futbol
de barri. El Barça, Laia, no compleix amb la funció social que fan el Sant Andreu, el Martinenc, el Júpiter, l'Europa. O sigui, la funció social, em deia, 60.000 nens. Has dit 60.000?
No, 60
equips. Però
quin gran club...
Sí,
quin gran club compleix aquesta funció social que compleix l'Europa o el Sant Andreu?
No, que ningú.
I demanem al Barça també una cosa a vegades que
no. Jo el que li demano és a l'Ajuntament.
Que baixi els preus de les entrades. Lògicament, no és normal pagar 400 euros per una entrada.
No estic dient això. El que estic dient és que les ajudes que hauria de rebre i moltes ajudes hauria de rebre aquest tipus de clubs com el Sant Andreu, que atenen una necessitat social que és entretenir i fer jugar els nens i fer que facin esport a un preu no gaire alt, això hauria de sortir d'una caixa diferent de l'Ajuntament que de la que surt la pura subvenció a l'esport. Sí, és a dir, és més que esport, això.
Tu vols treure-ho de la caixa del Tour, de la caixa del Tour de Barcelona, traiem una miqueta del Tour.
Però tampoc estic d'acord. Vull dir, el Tour de França és a nivell d'Ajuntament i de Generalitat, i és una cosa que té un... Tu torna, ja suposo que hi ha un càlcul que és bastant gran per Catalunya, també pel país. O sigui, no estem parlant aquí de Barcelona.
El que vull dir és que estan educant nens. Estan educant nens.
Però ara estem barrejant coses, no?
Sí, bueno, jo vaig a lo meu.
Jo el que volia dir, Laia, és que les dues coses han de coexistir. El que no pot ser és que una ofegui l'altra. És a dir, les dues han de tenir el seu àmbit. I és normal que a nivell mediàtic la gent parli de la Champions perquè la veu, no perquè hi vagi. Estem parlant de ser militància activa o de ser simplement un subjecte passiu passiu o actiu, però des de la televisió. Això és hi ha hagut, per exemple, per part de Barcelona, una gran marca en el sentit de curses populars. O sigui, a Barcelona ara cada diumenge es fa una cursa popular. Si no estàs apuntat i no tens un dorsal i una marca, sembla que no tinguis ni...
Si no ves a la Rambla i quan arriba el mòbil...
A mi m'agrada fotre el vermut, cada dia veig córrer gent per cap aquí, cap allà, i aleshores no sé quines són. Un dia, doncs, és aquest...
És que aquests esdeveniments s'acaben divertint, perquè el Tour de França.
Sí.
És el Tour de França i el feu a Barcelona. Vull dir, imagina't, ja on hem arribat. Sí. Però, bueno, sí, són coses
que... La globalitat màxima.
Per què no reflexionar sobre això?
Han de coexistir, però no podem obviar, o des del meu modest punt de vista, no podem obviar justament aquesta tasca social i, al mateix temps, tasca esportiva. No només és social, sinó esportiva.
Formació. Ramon Bes, Laia Tudel, Joel Díaz, Carles Barcelona i Robert Prat. Gràcies per acompanyar-nos.
Atenció
oberta per Tsunami, al nord-est del Japó, Eloi Cordomí.
Bon dia. Sí, ens consta un terratrèmol de magnitud 7,5 a la costa nord-est del Japó. S'ha produït aproximadament fa una hora i mitja i l'Agència Meteorològica del Japó ha alertat, ha activat una alerta per tsunamis per onades que podrien sobrepassar els 7-8 metres d'altura a tota la costa, precisament, del nord-est del Japó. Llavors, just ara estem començant a recopilar dades per intentar recapitular tota aquesta informació i anar-ne transmetent, doncs, tot allò que ens vagi arribant. És una franja, precisament,
això seria Fukushima, no? Diguéssim, la zona de Fukushima.
Sí, molt a prop, a la zona de Hokkaido. Sí, seria molt a prop d'aquella àrea. Llavors, el terratrèmol ha estat sobre el mar i, en principi, doncs, amb aquesta sacsejada sobre el mar, doncs, es produeix aquest moviment a gran escala de tota la columna d'aigua, que és el que pot provocar, doncs, aquests tsunamis.
Per tant, màxima alerta per aquest tsunami al nord-est del Japó, després d'aquest terratrèmol de magnitud 7,4 que ens deia l'Eloi Cordomí. Ara ho informem. Sí, gràcies, Eloi. Fins ara.
Es consta que hi ha comunicacions tallades amb el Japó. Per tant, hi ha algunes zones del Japó que ara mateix el contacte i la informació, doncs, costa molt que estigui arribant. Per tant, doncs, a l'espera, doncs, a veure què és el que està passant en aquella zona.
Informarem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara. Adéu-siau.
El matí de Catalunya Ràdio.
El teu primer petó, el teu primer viatge sol, el teu primer... Això m'ho puc permetre. Kia EV2, des de 19.599 euros. El teu primer elèctric. El primer Kia EV2 és aquí.
Finançat amb Banco Cetelem. Condicions a Kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia. Movement that inspires.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Aquest Sant Jordi el Drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
A la teva renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat, gestors administratius col·legiats.
El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga al rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
Aquest Sant Jordi, al matí de Catalunya Ràdio, torna al carrer.
El 23 d'abril, en Ricard Ostrell i la gent de la Renaixença t'esperen al Passeig de Gràcia, entre Consell de Cent i Diputació, des de 8:45 del matí, per viure una diada plena de llibres, amics i molta música.
Veniu a veure'ns, que Sant Jordi és per compartir-lo plegats.
Per un dia, va, per un dia baixarem a Barcelona i us ensenyarem en directe com fem la Renaixença.
Oh, i serà maco de veure.
I tant.
Celebrem aquest Sant Jordi entre llibres i roses amb l'Ostrell, en Peyu i companyia.
Ui.
Oi que vindreu a passar el dia amb nosaltres?
Que sí, que sí.
I tant. Sant Jordi a Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Veniu a passar el dia amb nosaltres, vinga.
Ui. Ui.
Molt bon dia, sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent?
Què tal? Bon dia, bon dia.
Molt bé, un cap de setmana calorós.
Bueno, a veure, a la vegada, és a dir, ho podem dir amb altres paraules.
Sí, sí.
Per què? Bueno, perquè clar, que és fer això.
Moltes gràcies, no esperava menys de tu.
Miri, jo sincerament frases molt ben dissenyades, no?
Pues clar que sí.
D'acord, bon dia.
És l'hora de les teves pendents, el Gerard Jovany, Joan Díaz, Toro Llevanta i Xavi Espinosa. Bon dia.
Bon dia, bon dia.
Quins temes tenim pendents avui, Jovany?
Quants temes interessants tenim pendents avui, Ricard, perquè déu-n'hi-do com està l'actualitat. Però hem de començar remarcant que Barcelona s'ha quedat a les fosques. Per què? Per què? Doncs perquè Rosalía s'ha emportat la Lu.
Oh. Com?
No, Sergi, és una metàfora. És una metàfora que ve a dir que Rosalía i el seu equip ja han recollit els bàrtols després de 4 concerts a Barcelona.
Els què?
Per processar bàrtols, trastos, Sergi, per processar la seva gira cap a Amsterdam, no? No sé si tenim...
Ja estem allà.
Rosalía, bon dia.
Com anar l'altre dia, con la Belén? Ja t'he vist.
Sí, molt bé. Ja ets a Amsterdam, eh?
Molt bé, no? Sí, pues... Vaya temps de merda, el que fa aquí, tia,
ja,
no?
Ja,
però bueno, que si hi ha que fer-ho, pues adelante,
anià,
no?
N'hi ha que fer-ho, Rosalía, n'hi ha que fer-ho.
N'hi ha que fer-ho, sí. No? Escolta, pues venga.
Escolta'm una cosa, Rosalía, que ens ha cridat molt l'atenció unes dades que ha publicat a les xarxes un sismòleg, segons les quals l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya va detectar moviments del terra a Barcelona els dies que tu vas fer concert al Palau Sant Jordi.
T'ha cridat l'atenció?
Home,
sí.
A
veure, los terremotos són manifestacions divines, no? O sigui, tothom... Clar, o en la vida de les persones, no? Que sí, que també te detectaron sismos con la crucifixió de Jesús, no?
Si tu dius, Rosalía, que ets teòloga, però escolta'm, tu has disfrutat... Has gaudit dels concerts o no?
Sí. Clar, que gaudit, no?
Perquè al final és l'important, eh?
Sí.
Clar, moltíssim. És que Barcelona, t'estimo amb bogeria, no?
Sí, Barcelona, tu també.
A la meva ciutat, a la que no hi va...
Ai, que estrany.
Des de feia setmanes, no? Pues, m'ha emocionat molt. No,
normal,
no.
Normal.
És sensible,
normal.
I bueno, ara us he de deixar, no? Perquè he de estudiar el holandès, no? Per dir, Amsterdam, t'estimo en bulleria, que és algo así como Amsterdam y con Herzen de... Bueno, qué idioma más aburrido,
yeah,
¿no?
Yeah, yeah, yeah,
no tienes yeah, puny del siciliano,
no,
del ucraïnès, no, del hebreo, no?
No, no, no.
Per cert, volia donar un abraç al Japó, no?
Un abraç.
Mi, un abraç. És un lloc molt especial, no? Com ho sabeu,
sí, el xiquenteria aquí. Sí. No, no sé si vols dir algunes paraules en japonès pels nostres amics japonesos.
Yo te quiero hacer hentai, ¿no?
Es vale, un molt bé. Doncs quedem així, Rosalía.
Gràcies, Rosalía. Adéu.
Adéu.
Ciao. Una persona que té entrades pel concert de Rosalía a Amsterdam és el nostre holandès de capçalera, Ronald Koeman.
Així,
com estàs?
Hola, Fosa Passa, a Rosalita, que pene en Amsterdam.
Hòstia, Ronald, no et veia gens fan de la Rosalía. Era un quadre gens amb el teu...
Sí, bueno, aquí ya tengo un pasión desde fuera, que soy una persona aburriado.
Sí, sí, una mica aburriado, sí.
Pero detrás de esta imagen, de un cara de piedras,
sí,
roja, sí, soy un hombre que le gusta mueves l'escalata.
Le
gusta.
Moure l'escalet.
Ah, portugués de
canada. L'escalata, la de Barcelona.
L'escalata. La diversió.
La diversió, clar.
No, claro, no ens ho esperàvem gens. Hi ha alguna cançó d'aquest últim disc de la Rosalía que t'agradi especialment, Ronald?
Jo penso Toros és bastant apient.
Toros.
Aquí, toros. Toros.
Ah,
Toros.
Totes. Ah, totes. O sigui que Toros és el nom de la cançó.
Un perla.
Ah, la perla, no?
És un preferit del meu.
Aquesta.
Ladrón de Paz. Mines con el sense validat.
Carai, Ronald.
Què
és
basso?
Fins i tot
ha ballat una miqueta.
Sí, m'ho pito l'esqueleto, que està molt al fons d'esta capa que llevo encima, però hi ha esqueleto.
Tens una mica de capa de...
Grites també,
Bergain.
Gràcies per l'opinió, Ronald.
No, i sobre Guegas de Baixa, si preguntes, Ricard, penso bien, però demasiado divertida per a mi, Si que era diversió, me compro un payaso, però no a futbol.
Ronald Koeman, gràcies, que gaudeixis dels concerts.
Bienvenida. Sí.
Més temes, Jovany.
Sí, un tema que no podem passar per alt perquè és important.
Compte, que ja tenim la bruixa aquí.
Sí. Pareixin de mandales, Rússia.
Toc, Ricard, fem allò de que m'obres les portes de Babilònia.
Sí, ja te les he obert.
Sí.
Ai, Ricard.
Què?
És que no me'n sé venir encara.
Què ha passat?
De què?
Que se'ns han anat.
Qui se'ns
han anat? Ha marxat a la Pachamama.
Qui se'ns han anat?
Però viurà sempre en el cor de totes les criatures.
Què ha passat? Què parla?
No pot ser, no pot ser, no pot ser, no pot ser.
S'havia mort un arbre?
No, el Chumari.
Ah, el Chumari.
Chumari Alfaro.
Ah, hosti, sí, és veritat que...
És veritat, Maria Cinta. S'ha mort Chumari Alfaro.
Sí.
Als anys 90 es va fer famós pels seus remeis naturals. Sí. Els donava programes de tele com La Botica de l'Abuela.
Sí,
va,
Chumari Alfaro.
El que et feia veure el teu propi pipí per qualsevol cosa.
Sí. I les farmacèutiques el van voler silenciar.
Jo ho vaig provar, això.
I prendre cafè pel recte, també.
Ho vaig provar.
Això ho recomanava.
És que cada matí, Ricard, hauries de fer...
Sí.
El què?
El cafè pel recte puja més.
Però com te'l prens,
Ricard?
És que el problema és com ho fas.
Home, Ricard,
què?
Tu no t'has...
Seus sobre l'Nespresso.
No,
gràcies.
Us ha passat mai que, per exemple, aneu pel carrer i teniu ganes de fer caca i se us està escapant la caca, però veieu que surt un moment i feu... I la torneu a introduir dins del cul. És exactament...
Mira, això recomanava Chumari Alfaro.
Cuando el café se absorbe por vía recta, llega en forma de cafeína.
Sí,
una
señor.
Vez que el café ya está hecho, como si fuese para tomar un café, lo tenemos listo para ser aplicado. Entonces lo que hacemos es aplicar un poco de aceite.
Como explicaba también.
Una mica d'oli.
Y en posición lateral, sobre la izquierda,
Lo
introducimos por el ano y vamos apretando lentamente.
Sí,
que el contenido de la pera se ha vaciado en el recto.
Oli en café.
Però un gra de café.
Això era cafè d'especialitat.
I l'anus, subeu, això.
Sí que subeu. Sí que subeu l'anus. L'anus és la nostra segona boca. Jo coneixia personalment Ricard, de fet, vam tenir una petita relació.
Sí.
Chumari i jo ens vam conèixer a principis dels 80 en un tas d'urines humanes curatives que es va fer a Pamplona, perquè ell era d'allà i jo hi vaig anar.
Quin fàstic, eh?
Un tas d'urines. Per quedar-me als San Fermines per intentar protegir els toros de les corrides. Igual, de seguida vam notar que la seva aura i la meva s'atreien d'una manera molt forta, molt forta. i recordo, penso, doncs, que vam estar tot el cap de setmana junts, vam intercanviar urines...
Vau tenir una història.
Vam intercanviar de tot. Bueno, va ser molt maco.
Maco.
Les nostres urines es van conèixer abans que nosaltres mateixos.
Clar, el primer contacte va ser...
Vam fer urina amb urina.
Urinal.
Urina
amb
urina,
sí,
i, si veus que allà hi ha una compatibilitat, és que allò flueix bé.
Després sí que és veritat que ens vam anar separant, no? Perquè ell va tirar cap a la cosa aquesta més babilònica o les televisions, i em deia Maria Cinta, que és que jo quiero divulgar, jo no te molestes, no vas a aconseguir nada, te van a ridiculitzar, i efectivament és el que va passar.
Sí, és el que...
És el que va passar, no? Que tothom se'n reia del Xumari Alfaro.
No, fins ara encara ho estem fent.
També no devia anar, no? Això del pipi no devia anar també, no? Per curar-ho tot.
Mira, vostè amb aquestes arrugues que té, que si podríem plantar patates, a la seva cara, senyora...
S'ha mort a la meva edat, eh?
Amb la primera urina del dia se l'hauria de posar vostè a la cara.
A veure, això és que faré jo,
negar-me
la teva cara.
El que hauria de fer directament és demanar algú que s'hi pixi directament a la seva cara. Ja no ni cop o fluix.
No, jo això...
S'hauria de banyar.
Calla, home.
Bueno, ho seca que és.
Mira, o calles la boca o sortim a fora, tu i jo.
Ei, Armínia.
No, home, ja, m'estic cansat d'aquesta
broma.
Què és aquesta actitud?
M'atacarà.
No, jo, Ricard, marxo. No, jo aquesta energia no l'aguanto.
Marxeu, però les dues, per separat, vagi vostè per dalt i vostè vagi per baix.
Escolta, jo no em veig el meu pipi.
Perlònica.
Ningú li ha demanat res d'això, Armínia.
Doncs, escolta, què? Pensa seguir mirant d'aquesta manera?
Ricard, si no em protegeixes, jo em sento ara molt insegura.
Jo no la vaig a protegir, vostè és prou grandeta, ve aquí a dir les seves coses.
Sí, bueno...
Maria Cinta, és que et veig molt afectada, Maria Cinta, si vols. Vés-te'n
Si no fos perquè sé que en realitat no ens anem mai d'aquest món i que ell tornarà reencarnat en alguna criatura, estaria enfonsada. Però sí que has reencarnat, Xumari. Reencarna-te.
Reencarna-te
i recuperem el nostre vínculo telúrico afectiu.
Creus en la reencarnació, tu, Maria Cinta?
Jo ara mateix estic tenint, ja us ho vaig dir l'altre dia, una relació, bueno, ens estem coneixent amb un pollancre.
Sí, que és un arbre, un pollancre.
És la reencarnació d'un antic amant senegalès que vaig tenir, allà al Senegal.
En què es podria reencarnar?
Es va morir i es va reencarnar en un pollancre.
I el Xumari, tinc la sensació, la Pachamama dirà, però tinc la sensació que es podria reencarnar en una cigala.
Claro. Anem al concurs pendent, vinga.
És un insecte.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4, 9-3-0-1-7-4-7-4. Concurs pendent, si 7, marqueu 4, el telèfon, podreu guanyar fins a una cantimplora del 3-4.
No, fins a una, no.
Sí, fins.
O sigui, o la guanyes o no la guanyes.
I després podreu venir
no
a
concursar. No hi ha una gradació.
Ja t'entenc, ja t'entenc.
No enganyem a la gent.
Adrià, bon dia.
Adrià!
Hola, Adrià!
Hola, bon dia.
Preparat per la primera pregunta?
Fot-li.
Som-hi.
Fot-li. Doncs vinga, Adrià, molta sort amb aquesta primera pregunta, que avui és de la categoria tan original com controvertida d'efemèrides d'ahir. Saps quin dia va ser ahir, Adrià?
Diumenge.
Però quin dia de mes, hosti?
Hòstia, però no ho sé.
Bueno, Adrià, va ser 20 d'abril i ja t'aviso que comences fatal. Som-hi.
No, 20 és avui.
No, avui és 20 d'abril. Per favor, que ja no sé ni què dir.
Ahir era 19.
Sí, va, que se m'acaba. Adrià, estigues per mi. Mira, escolta.
Fent girar una cosa amb la planta del teu, no contamina ni té bocina.
Ahir va ser... Sí. Mira el Ricard com se l'ha.
La bicicleta, clinc-clinc.
Ahir va ser un dia ric en efemèrides. Adrià, tens l'aniversari del naixement del Rivaldo, tens el de la mort del Charles Darwin o tens la commemoració dels 27 anys de l'emissió del primer capítol de Plats Bruts. Tens aquestes coses i moltes més, però convindràs amb mi que cap d'elles fa ni mitja ombra al fet que ahir se celebrés, com cada 19 d'abril, el Dia Mundial de la Bicicleta. Ah, la bicicleta! Quin invent tan senzill i què veu ha fet el capitalisme aconseguint que la gent s'hi gasti 3.000 euros, I ara diràs, home...
El Joan...
Però això és el que es gasten els professionals. I ja et diré, no, Adrià, això és el que es gasta la gent per superar bàsicament tres coses. La crisi dels 40, un divorci o totes dues coses a la vegada. Que no t'has passejat mai per Collserola, Adrià, i has vist bicicletes de 3.000 euros conduïdes per senyors amb un mallot que semblen un bull blanc de 115 quilos? Quanta gent hi ha, Adrià, que es compra una bicicleta de titani d'aquestes que pesen poquíssim? Bicicletes ultralleugeres i aerodinàmiques, autèntiques obres d'enginyeria de l'estalvi de pes, i després resulta que només la panxa del ciclista pesa més que la bicicleta.
Ara.
Avui, Dia Mundial de la Bicicleta, vull tenir un record pels senyors que cada diumenge agafen la seva bicicleta de 3.000 euros i recorren heroicament els 12 quilòmetres que separen casa seva del lloc on es fotran un cap i pota, una botifarra amb seques, un flan amb nata, dos bollams i un carajillo de rom pujol. I ara, Adrià, ve la pregunta. Adrià, estàs aquí o no has pogut suportar tanta interrupció?
Sí, sí, estic aquí.
Gràcies, tio. Adrià, el ciclisme, entès com a esport, té avui en dia un camió... Un campió indiscutible. Aquesta persona és un home, és eslové i es diu Tadej. Tadej, què més? Et dono quatre opcions, Adrià. Es diu Tadej Pogačar, es diu Tadej Pogačar, es diu Tadej Pogačar o es diu Tadej Pogačar.
És molt difícil.
Pogačar, la fe.
Pogačar,
és una resposta...
Correcte!
Per tant, Adrià, ja tens una cantimplora del 3CAT. Això ja va per tu. I anirem per la segona pregunta, que és de puntuació.
Semblava mig tonto, eh?
I anem ja?
No, anirem després de les notícies.
Ai, quins nervis.
Però la puntuació et donarà oportunitat de venir a concursar.
Això sí.
I divendres presencialment i guanyar fins a 200 euros, d'acord?
Confiem molt en tu, Adrià.
D'on ets?
Sí, sí.
Adrià, d'on truques?
És veritat, no ens ho ha dit.
De Sant Joan de Vilatorrada, però estic a l'Autònoma ara mateix.
Quina sort ser d'allà, tio.
Si tens veu de tenir 50 anys, tio.
Sí que és veritat que tens una veu madura, eh?
Ets el profe.
I si té 50 anys, què passa? Clar, no pot estar estudiant.
Mai és tard.
Si estudies, no treballes.
Bueno, Adrià, no pengis, que ara de seguida farem la pregunta. Però abans,
de què rius, Sergi? De què rius?
Anem a les notícies de les 12. Ara tornem. Sergi.
El bota. Calleu.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. El judici de la trama Kitchen, l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, està explicant com la trama el va espiar fins i tot quan era a la presó de Soto del Real i va intercedir abans que es complís un ordre que ell va donar a un intern perquè l'ajudés a esborrar unes gravacions amb Mariano Rajoy. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia. Bárcenas va contactar amb un intern que sabia d'informàtica perquè l'ajudés a esborrar del núvol unes gravacions compromeses. Una amb Mariano Rajoy, ha dit, sense aportar més contingut, i que li va pagar perquè ho fes quan sortís de permís. Li va apuntar les claus i els correus en una nota que va acabar en mans de la trama.
Lo que tenía que hacer una vez que accediese a los audios relacionados, en este caso, con MR, que era Mariano Rajoy. Cuando pongo email es porque le he dado los datos del email que están vinculados a la nube.
Quan Bárcenas va sortir de la presó, s'havia esborrat tot. L'intern, que ja ha declarat al judici, ha relatat com no va poder fer res perquè el van detenir abans. Bárcenas també ha explicat que quan un periodista li va ensenyar proves que l'espiaven, no s'ho podia creure perquè semblava de pel·lícula. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
A Salt, al Gironès, les entitats de la taula d'acollida i l'Ajuntament han organitzat un punt d'assessorament per a persones que volen acollir-se al procés de regularització. Els ajuden amb la tramitació i els informen per evitar que els estafin. Salt, Núria Paraire.
Bon dia. En obrir hi havia una cua d'una vuitantena de persones. En aquest punt se'ls revisa que la documentació sigui correcta i si no la tenen se'ls diu on la poden aconseguir. Però encara hi ha incerteses, com per exemple qui és el responsable de donar-los el certificat de vulnerabilitat. A la cua hi ha persones de Gàmbia, el Marroc, Hondures, el Senegal i Índia. Tenen esperança, però també cert temor per si no s'arriba a temps a fer els tràmits abans del 30 de juny.
Se está alargando todo. Está muy corto el tiempo para todos. Demasiado poco tiempo. Y imagínese esperar prácticamente casi un mes para que le puedan avalar.
Alguns ens diuen que han detectat que algunes gestories estan pujant preus per fer-los el tràmit telemàtic. Núria Peraire, Catalunya Ràdio, Salt.
Els comuns s'obren a retirar el decret de pròrroga dels lloguers que la setmana que ve s'ha de votar al Congrés i presentar-ne un de nou que tingui suport polític abans per poder-lo aprovar. Anem a la seu dels comuns, Jordi Corbalan.
Els comuns redoblen la pressió sobre el bloc de la investidura de Pedro Sánchez, especialment amb Junts, perquè s'avinguin a aprovar la pròrroga dels lloguers, encara que els de Puigdemont van suspendre la setmana passada les relacions amb Suma, després de les desqualificacions de Yolanda Díaz. La coordinadora nacional dels comuns i diputada al Congrés, Candela López, admet que estudien totes les fórmules per salvar la pròrroga dels lloguers.
Per nosaltres ara mateix no es descarta cap fórmula o cap possibilitat si en realitat el que suposa doncs és l'aprovació d'aquesta pròrroga.
Els comuns insisteixen a esmenar Yolanda Díaz i asseguren que per ells ni els votants ni els dirigents de Junts són racistes ni classistes. Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Barcelona.
La icona del pop britànic Morrissey actuarà a Barcelona el dijous 25 de juliol al Poble Espanyol en el cicle de concerts Bars Festival que organitza el Primavera Sound. Suposarà el retorn a la ciutat de l'artista després de més d'una dècada, quan va actuar a la sala Razzmatazz el 2015. El concert s'emmarca en la gira de presentació del seu últim disc, Make Up Is a Lie. 4 dies més tard actuarà al Movistar Arena de Madrid. Les entrades per als dos concerts es posaran a la venda divendres que ve a la pàgina web del Primavera Sound i al de Barcelona, també al Bars Festival.
Esports, Marcos García.
El Sant Andreu celebra l'ascens a la primera ref de futbol després de la victòria ahir contra el Reus per 2-1. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el director general del Sant Andreu, José Manuel Pérez, diu que confien que podran jugar al Narcís Sala en aquesta primera ref, categoria que demana un camp de gespa natural.
Sempre hem defensat que hòstia, som un club molt arrelat a Sant Andreu. Al final, aquest creixement que hem tingut és principalment per l'ambient que es viu al nostre estadi i sortir d'aquí, tothom és conscient que perdria tota l'essència i que al final no és beneficiós.
Aquesta setmana torna a la Lliga Primera. El Girona acaba de preparar avui el partit que té demà a casa contra el Betis. El Barça jugarà dimecres al Camp Nou contra el Celta i l'Espanyol visitarà dijous el Rayo Vallecano. I el Lleida d'hoquei patins guanya la Europe Cup en superar el Calafell 1-2 a la final disputada ahir.
Fins aquí les notícies.
Sí, el concurs pendent, però aquesta hora, com sempre, cada dia donarem veu a una bona causa. Avui, en nom de la Fundació La Nineta dels Ulls, saludem a cantar Alexia Pascual. Alexia, bon dia.
Bon dia, Ricard.
Hola.
Com estàs?
Què tal?
Com bé saps, la Fundació La Nineta dels Ulls treballa intensament per impulsar la recerca, fer difusió dels símptomes i donar suport als infants que pateixen retinoblastoma i les seves famílies. És el càncer ocular més freqüent en infants de menys de 6 anys. La Fundació impulsa diferents projectes, tant d'investigació com de suport, que van des de la detecció precoç de la malaltia fins al seguiment a llarg termini, passant per diferents tipus de tractaments i el suport psicosocial. Es nodreixen d'iniciatives solidàries com la que duen a terme per Sant Jordi, on un grup de voluntàries han elaborat roses, dracs i santes jordines fetes a mà i que podeu adquirir a la seva web, fundaciolaninetadelsulls.org.
Fundació La Nineta dels Ulls.
I 6 minuts. Tenim l'Adrià al telèfon a punt per contestar la segona pregunta del concurs que li plantejarà ara mateix en Joel.
Efectivament, Jovany, Adrià, t'ha tocat superar la pregunta de l'opinió d'altri. Saps com funciona? És molt divertida, no, aquesta categoria. Tu has d'opinar, jo et plantejo ara un tema d'actualitat i tu has d'opinar sobre aquest tema, però no amb la teva opinió, sinó amb la d'algú altre molt famós que tiré al final, d'acord? És difícil, som-hi. És difícil, però és divertit, ja veuràs. Vinga, som-hi. Com bé sabràs, Adrià, perquè ja es nota que ets un home informat, la setmana passada hi va haver molta polèmica arrel d'unes declaracions de l'escriptor Eduardo Mendoza. El celebrat autor de La ciudad de los prodigios o Sin noticias de Gurb presentava la setmana passada el seu nou llibre, La intriga del funeral inconveniente, a Barcelona, i va sorprendre tothom amb una reflexió sobre la diada de Sant Jordi tan original com provocadora. Segons ell, el 23 d'abril s'hauria de denominar simplement el dia del llibre, perquè la figura de Sant Jordi, i cito textualment, Adrià, no té res a veure amb els llibres ni amb els escriptors, afegint també el senyor Mendoza textualment que Sant Jordi va ser un maltractador d'animals i segurament no sabia llegir. Per acabar recordant, i continuo citant textualment, que l'autèntic patró dels escriptors és en realitat Sant Francesc de Sales. Aquestes paraules han generat, evidentment, una forta polèmica i també han sembrat el desconcert respecte a la coherència interna de l'escriptor barceloní. En primer lloc, són moltes les persones que es pregunten per què aquesta animadversió del senyor Mendoza cap a una diada que bàsicament l'ha fet ric. I en segon lloc, i aquí és on em vull aturar, les xarxes s'han fet eco d'un criteri animalista per part del senyor Mendoza que és com a mínim estrambòtic. T'explico, vale? Adrià, si ja és estrany que el senyor Mendoza es mostri empàtic i faci aquesta defensa animalista del dret a la vida d'un drac imaginari, de llegenda, que mai no ha existit, perquè mai no han existit els dracs, la sorpresa ja es torna a estupefacció, Adrià, quan recordem que el senyor Mendoza va ser precisament una de les cares visibles del moviment contra la prohibició de matar toros a les places de Catalunya. Segurament hi ha una explicació per tot plegat, Adrià, però lamentablement el senyor Mendoza no ens les ha donat i és per això que recorro a tu. Adrià, ho has entès més o menys el que t'he explicat?
Sí.
Doncs a falta que l'autèntic Mendoza ens expliqui per què no es poden matar dracs imaginaris, però sí toros reals, t'ho demano a tu. Tens, res, 20-30 segons per convertir-te en Eduardo Mendoza, fer el que puguis i explicar-me per què podem matar toros, però dracs imaginaris no.
Ui, doncs...
És difícil, eh?
Sí, doncs mira, els toros són una tradició espanyola, vale. Més antiga que Sant Jordi.
Sí.
Són espanyols, això per començar.
Clar, 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 és que això ja és un factor
I,
important.
I, clar,
i què més?
Sant Jordi també és català i, clar, Francesc o Francisco a mi li agrada molt més.
Clar.
Sobretot el de fa 50 anys, potser.
Ui, home, no, que era un gran... Ui. Que li estàs dient Francisco a l'Eduardo Mendoza? No, per aquí no passo, eh?
Això ho interpretes tu.
Vale, vale, Adrià. Adrià, està sonant la sirena abans que ens posis en algun problema de tipus diplomàtic.
Anem a puntuar.
Sí, ho has fet molt bé, Adrià, francament. Vull dir, t'has convertit en un... Bueno, en Eduardo Mendoza. Jo pensava que estava escoltant-lo a ell.
Sí.
Jo t'he de posar, Adrià, t'he de posar un 7,5. Espero que et sembli bé la nota.
7,5. Sí. Jo li posaré un 7.
Carai,
en Francesc
carai.
Garriga, que és aquí per dir-nos que aquesta
8,5.
Tarda farà
8,5.
Un gran programa, li posa un 8,5, i això fa un total de 23 punts,
amb
Adrià.
Amb això participes, Adrià.
Adrià, gràcies per concursar, d'acord?
A vosaltres.
I
adéu, maco.
Francesc Garriga, gràcies per baixar.
Sí, a les 4 ens hi tornem a posar.
Molt bé, gràcies. Vinga, nosaltres tornarem demà.
Garriga, t'estimem.
A les 6
vostra.
Del matí.
Adéu.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Baixa per res.
Homosexual.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Avui, visita el castell o excursió per la natura?
Fem votació.
Castell, excursió.
Castell. Empat tècnic, toca fer-ho tot.
El programa Vacances en Família de la Xenescat us esperen dies plens d'aventures, perquè la vida és per viatjar-la i millor si és compartida. Apunta-t'hi fins al 27 d'abril a xenescat.gencat.cat/vacancesenfamilia. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Del 20 al 27 d'abril celebrem la supersetmana d'Universitària. Vine a Òptica i Audiologia Universitària i gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària. Més de 110 centres t'esperen.
Cada dia pots recórrer 20.000 llegües de viatge submarí, pujar cims borrascosos, tornar-te més sàpiens i fins i tot conèixer el petit príncep. I tot en un tancar llibre de fulls.
El 23 d'abril és Sant Jordi, dia del llibre i la rosa. I el Corte Inglés ho celebrem ja amb un 5% de descompte a la nostra llibreria, a la botiga web i app.
Perquè llegir es converteixi en la teva història interminable.
Aquest Sant Jordi el drac ja no menja persones, devora llibres, perquè Sant Jordi ens fa millors. Surt al carrer i gaudeix del dia més bonic de l'any. Generalitat de Catalunya.
Ral d'Avinyó. Embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Aviam què passarà avui.
No sé si coincideix amb el projecte del que et sents més orgullós o tu tens un podi intern, diguéssim, de les coses que has fet.
Al dalt del podi tinc Maricel.
Maricel, eh?
En el segon lloc hi tinc en Taviana. I en tercer lloc tinc una sèrie de televisió que té una mica... Podria ser un capítol, això que estem fent, eh? Que és la memòria dels carrers.
Per ser, per la tele, va.
La memòria dels
carrers. Avui ve un gran, eh?
Sí, molt bé, que te'l coneixo jo.
Bon jo. I l'alcoholímetre, parlarem de l'alcoholímetre.
Sí, creieu, que arriba el jefe. Déu vos guard!
He vist el batlle!
L'alcoholímetre, que és l'aparell que s'utilitza per mesurar si algú ha begut alcohol i en quina quantitat, el devem al seu inventor i als borratxos, també.
Si no hi...
Perquè si no... Si
els provadors.
Clar, no. Si no hi hagués gent bevedora, l'alcoholímetre no hauria existit mai.
Igual que el teatre.
Exacte, els borratxos també han contribuït. Sí.